els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny, on només hi estudien els nens. On només hi estudien els nens que somien amb truites. En l'escola dels somien truites.
Hi ha professors que marquen de per vida. La seva passió, les seves ganes d'ensenyar, els seus mètodes innovadors i també les seves ganes d'aprendre. Professors que molt probablement van més enllà de la lliçó i que connecten amb nosaltres, doncs, això d'una manera especial, convertint-se fins i tot a vegades en una espècie de guies vitals o referents professionals. I això, possiblement, és el que va esdevenir la mestra Rosa Sensat per aquells alumnes que la van conèixer a principis del segle XX. Aquest any se celebren els 150 anys del seu naixement i per això volem parlar de la seva figura avui al Fabricació Pròpia. Qui era Rosa Sensat? Què va suposar per l'escola catalana i per què va ser una pionera? Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del telèfon, sempre és un goig tenir a l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de la Facultat de Blanquerna Ramon Llull. Què tal, Anna, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal, com esteu? Molt bé.
Anna, fixa't tu que, clar, amb aquesta introducció, avui parlem de Rosa Sensat, però abans de parlar de la Rosa Sensat sí que m'ha vingut al cap, i de ben segur que tu també, un referent de l'actual historiografia catalana com és Joan B. Culla, que ens ha deixat aquesta setmana, no? I venint al cap com a mestre, com a referent, sobretot una de les seves frases mítiques després de 46 anys fent classe a la Universitat Autònoma de Barcelona, me recordo d'una frase que deia: enyoro tant les classes que en somio, que en dono, no? Quan ja estava malalt. Quin record, quina imatge tens del professor Joan B. Culla, Anna?
Aquesta frase és tan bonica, i és una frase que a tots ens ha arribat. Tots els que ens sentim còmodes donant classe amb els estudiants i que tenim una certa vocació, ens ha arribat molt aquesta frase, no? Perquè somiar és, en el fons, la projecció d'un desig. I el professor Joan B. Culla era una persona tan precisa en el llenguatge, posava tants exemples, i també era capaç d'introduir una certa distància entre el que explicava i això que anomenem ara les emocions del moment o les coses divertides. O sigui, ell no pretenia que la classe fos divertida, sinó que fos interessant. I trobava la manera de que això passés. Crec que el gran professor és el que és capaç, justament, no?, de transmetre una cosa que pot ser molt difícil, fent-la interessant i no necessàriament divertida pel gran públic.
Bueno, i de fet, aquests dies, així, aquesta sensibilitat, no?, que deies tu, aquest voler transmetre, s'ha vist a les xarxes socials amb aquestes mostres de suport, no?, i de condol, sí, per la figura de Joan B. Culla, dels alumnes, no?, que havien estat, sí, sí, amb ell a les classes, no?, de com s'acomiadaven d'ell. Doncs, clar, avui hem pensat, ostres, parlant de Rosa Sensat, no?, també el nostre record també a la figura de Joan B. Culla, sens dubte. Un gran mestre de vida, no?, podríem dir, Anna.
Sí, sí. Una persona, un referent en un sentit ampli, no solament pel que fa al coneixement i a la capacitat de transmissió, sinó també com a model. Uh-huh. El model d'una persona molt curiosa per totes les coses, que recollia materials de tot arreu, anava a tots els mítings dels partits polítics per intentar entendre, no?, la diferència. Des d'un l'altre plantejava les coses. I això és una cosa que, malauradament, com que vivim en una societat tan centrada en si mateixa, estem perdent cada vegada més.
Bueno, doncs ara sí, et sembla també, clar, parlant d'aquesta mena de professors, no?, que són professors molt concrets, que són els que et contagien aquesta passió i que el recordes sempre, tu havies tingut o has tingut un professor també com el Joan B. Culla, no?, com Rosa Sensat?
Sí, jo he tingut de professor a l'Octavi Fullat i Genís, que va ser professor de Filosofia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. I després va ser el meu director de tesi. La tesi doctoral la vaig fer amb ell. I ell ara té 95 anys, farà 95 anys el 12 de gener.
Uau.
I sí, i és una persona que està en perfecte estat mental, és a dir, quan parlo per telèfon encara avui, doncs em fa una classe per telèfon. Una cosa dels clàssics, dels romans, dels grecs, dels grans autors, i no és una persona que es repeteixi, sinó que és una persona que planteja preguntes i té una gran lucidesa intel·lectual. És a dir, és una cosa impressionant. I aquests professors, Mercè, que han estat per nosaltres tan importants, són part de la nostra família.
Sí, sí, és que és això, no? Que és que part, és aquesta sensació que ells són família, no?, d'alguna manera. Sí. Tu creus que Rosa Sensat també va ser una professora així?
Sí, sí, sí. Rosa Sensat és família per molts de nosaltres que ens hem interessat pel fenomen de l'escola nova, no?, de l'època, del tombant del segle XX. Rosa Sensat és molt coneguda perquè va ser la primera directora de l'Escola del Bosc, que es va inaugurar a Montjuïc l'any 1914. Però també és important saber que Rosa Sensat és un exemple del que els moviments feministes de totes les èpoques han reclamat per les dones, no? És a dir, ella es va quedar orfa de pare molt jove, quan tenia 9 anys, i la seva mare va adonar-se que la nena era intel·ligent i que servia per estudiar. I la mare era brodadora i va estalviar molt per poder posar-li un professor a casa que li permetés seguir estudiant. I, ella és un exemple de com amb 15 anys ja va tenir el títol de mestra en aquella època, perquè era una persona molt interessada pels estudis, però també que va tenir una mare que va saber reconèixer en aquesta nena, no?, l'interès per seguir aprenent. I això és una cosa que els educadors és central, no? I com reconèixer en els més petits aquest desig de saber, aquesta curiositat pel món. I Rosa Sensat va ser una d'aquestes persones que va saber copsar la importància d'estar en contacte amb la realitat i com ajudar els nens, no?, a estar en contacte amb la realitat. Nosaltres vivim avui una època en què estar en contacte amb la realitat no és una cosa que es pugui donar per suposada, més aviat al contrari. Estem desconnectats de la realitat.
Sí,
no?
Ara ho estava pensant.
És petit.
Clar.
I llavors, jo crec que per això el model de Rosa Sensat, per moltes raons és important, però una de les més importants és aquest contacte i aquesta interacció amb el món que ens envolta, que és una cosa molt dels mestres de l'època, i ell en particular a l'Escola del Bosc.
Clar, també va impulsar, Anna, canvis en el professorat, no? No tan sols en els propis alumnes.
Sí, perquè tota aquesta gent eren pioners. Pioners com els que han anat a l'Oest, en el sentit de... El pioner que és el cop que obre camí.
Sí.
I, Sensat comença a treballar a l'Escola del Bosc el 8 de maig de 1914, quan el 1914 a l'Escola d'Europa hi havia la Primera Guerra, i aquí obríem escola. I ell explica que el primer dia plovia molt, i no hi havia escales mecàniques per pujar fins a Montjuïc en aquella època. Una pluja de primavera, el 8 de maig, era una pluja de primavera, i ella diu, per sort, ningú s'ha fet mal, perquè els nens que eren nens malalts, els que anaven a l'Escola del Bosc, nens amb problemes pulmonars, amb anèmies, que venien de barris de Barcelona molt tancats i amb molta humitat, i ella deia, han pujat a la muntanya, no s'han cansat excessivament, ningú ha pres mal, ningú ha caigut, ningú s'ha marejat, i això per ella era ja com un gran començament, no?
Clar, perquè, a veure, aquest any es commemoren els 150 anys del naixement de Rosa Sensat. A ella se li atribueix la frase, Anna, ens cal perdre el temps per poder guanyar-lo després. Jo crec que és important aquí també remarcar en quin context, no?, va dir aquesta frase.
Aquesta és una frase extreta del diari que va escriure Rosa Sensat els primers anys de l'Escola del Mar. I és un diari manuscrit amb uns quaderns que està guardat a la biblioteca Rosa Sensat, la biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Però que està digitalitzat, per qui vulgui llegir-lo, està digitalitzat a la Memòria Digital de Catalunya, que és un recurs d'internet absolutament extraordinari que està a l'abast de tothom. I el dia 14 de maig de 1914, fàcil de recordar, Rosa Sensat escriu una entrada al diari, comentant una mica el nivell de coneixements en què arriben aquestes nenes. I, en principi, l'Escola del Bosc era una escola dividida en dos. Hi havia una escola de nens i una escola de nenes.
Vale.
No era una escola mixta, l'Escola del Bosc. Llavors, la Rosa Sensat era la directora de l'escola de nenes. I deia, aquestes nenes no estan orientades ni en l'espai ni en el temps, no saben escriure, no identifiquen grafies, però sobretot, no es situen. I llavors ella diu, el més important de tot és que sàpiguen on estan. De manera que hem d'ajudar-la a situar-se. Situar-se en l'espai i en el temps, eh? On estan, què hi ha als voltants, van a visitar les escultures que hi havia a la zona, als jardins, als arbres, per on surt el sol, quina temperatura fa. Llavors ella diu, això és molt important, perquè si això no ho adquireixen, després, per molt que nosaltres els ensenyem a la dreta, a l'esquerra, a dalt, a baix, i els ensenyem com escriure, doncs no podran precisar, és a dir, no podran adquirir altres aprenentatges si no estan situades en el lloc concret on tot això passa, no? I nosaltres això ens ho hem d'aplicar, perquè el món actual és un món on els nanos, amb el tema de la tecnologia i l'abstracció de la tecnologia, difícilment es situen en el lloc on estan. L'altre dia m'explicaven algunes alumnes que estan fent classes a escoles d'educació infantil que hi ha moltes criatures que se la claven perquè no miren al davant. Que mirar al davant, no? Allò camina mirant al davant. No és una cosa que s'estigui fent, perquè els nanos doncs, els hi donen el mòbil, van mirant el mòbil al cotxet o pel carrer, i de ben petits, que això és una cosa que ens hauria de preocupar. Llavors, jo crec que el contacte amb la natura, en el cas de l'Escola del Bosc, era sobretot aquest sentit de l'orientació. Llavors ella diu, si no perdem el temps, perquè es podria entendre com una pèrdua de temps, que les nenes es situïn, no?
Sí.
On està, per on surt el sol, si avui plou, si no plou, on són els arbres, quins arbres i quina vegetació hi ha al voltant de l'escola, tot això. Diu, primer hem de perdre el temps per després poder-lo guanyar. Si nosaltres no ens fixem en la importància d'estar en contacte amb la realitat en el lloc on estàs, després tots els altres aprenentatges seran molt difícils perquè no hi haurà capacitat de situar-se, capacitat d'orientació. I això és el que nosaltres veiem moltes vegades en els alumnes, és a dir, que estan dispersos. Que hi ha una manca d'atenció, sí que és veritat, però hi ha una gran dispersió. És a dir, són multitasks els estudiants, no? Poden fer diverses coses a la vegada. I llavors l'Estat diu, no, diu, primer si t'orientes bé en el lloc on estàs, això pot semblar una pèrdua de temps, però després d'aquesta pèrdua de temps la compensarem. I aquesta és una idea que tenien una gran part de mestres de l'època. Josep Estalella i Graells, que va ser el director de l'Institut Escola del Parc de Ciutadella, també ho deia, no? Deia, cal un retrocés tàctic. Aquest retrocés tàctic vol dir perdre una mica el temps, donar-nos el luxe de perdre una mica el temps per després agafar carrerilla i atrapar tot això que ens falta.
Déu-n'hi-do. Clar, hem de pensar, estem repassant la figura de Rosa Sensat, aquest any se celebra el 150 aniversari del seu naixement, ens estem posant al dia amb l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i deixa'm dir-te una cosa, Anna, perquè, clar, abans de dirigir el projecte escolar Milà i Fontanals, com bé deies, el 1914 Rosa Sensat va dirigir la nova escola municipal del Bosc, però aquesta idea de la natura que tu parlaves ara, no? De l'experimentació, del joc, que eren essencials, d'on va treure, no?, aquest pensament Rosa Sensat, com tu bé deies, una pionera, no?, en l'ensenyament.
A veure, el que feien a l'època, tant els grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona com també a l'època de la Mancomunitat, el que es va fer va ser no noves lleis d'educació, sinó enviar els mestres a visitar escoles progressistes arreu d'Europa. Rosa Sensat va aconseguir algunes beques de la Junta d'Ampliació i d'Estudis de Madrid i també de la Generalitat i va fer alguns viatges. Va visitar l'escola de Crolí, a Brussel·les, va visitar les escoles a l'aire lliure, tant la Waldschule de Charlottenburg a l'època com també les escoles d'Open Air Schools a Anglaterra. I llavors amb tot això van tornar a Catalunya amb idees noves, fresques, diríem, perquè...
Sí.
Sí, que el que feien era ventilar-se, vaja. Sí, anar a buscar nous aires, no?
Sí.
I ara no, tot és molt burocràtic, fem noves lleis, nous decrets, nous currículums, sí, tot el que vulguis, però l'important és que tenir idees diferents, no? I aquesta era la mentalitat de l'època, i amb aquesta mentalitat els grans mestres com Pere Vergés, Josep Estalella, Alexandre Galí, Rosa Sensat, doncs es van formar amb aquests viatges. I llavors, bueno, el que teníem aquí a Catalunya en aquella època era un problema de salut pública. O sigui, l'higienisme era un moviment social i cultural que pretenia donar resposta als problemes de salut pública que tenia la canalla. Hi havia un nivell de mortalitat infantil molt elevat. Llavors les escoles a l'aire lliure eren una miqueta això. Nosaltres això ho hem vist amb la pandèmia. Amb la pandèmia ens vam adonar de la importància de l'aire lliure,
sí,
no atrapar infeccions, no?
Clar.
I això és bàsicament el que van fer. Van crear l'escola del bosc, l'escola del Parc del Guinardó i l'escola del Mat, com a experiments, experiències escolars, que vetllessin per una salut pública millor per tots els infants de Barcelona i de Catalunya. Nosaltres avui no tenim aquest problema, perquè se suposa, entre cometes, deixant a banda la pandèmia, que el tema de la salut pública està més o menys resolt, però sí que tenim altres problemes. Tenim la crisi ecològica, que ha generat en moltes criatures això que anomenem l'ecoansietat, la idea de que no hi ha futur, de que el planeta se'n va en òrbit, que això ho viuen potser més els joves, tipus la Greta Thunberg i tota aquesta gent que són activistes, però això també es transmet als nens, perquè nosaltres avui parlem d'escoles verdes, no? Expliquem als nens que no és solament reciclar, sinó la importància de l'aigua i d'altres coses relacionades amb la preservació del planeta. I després tenim, a part de l'econsietat i la crisi ecològica, tenim també un problema de contacte dels infants amb els éssers vius, amb altres éssers vius. I la majoria dels nens, hi ha molts nens que tenen mascotes, per exemple, però les granges d'escola es van crear precisament perquè els nens entressin en contacte amb una cabreta, una gallina, un conill. Que això molts nanos no ho han vist mai. Han vist la gallina morta a la polleria, però no saben ni que allò és una gallina ni n'han vist mai una de veritat. Sobretot els nens que viuen en nuclis urbans.
Yeah.
Això no passa a les escoles rurals, evidentment. I per tant, jo diria que el problema, la qüestió de la salut pública que va fer crear l'Escola del Bosc en l'època de Rosa Sensat, avui es convertiria en la problemàtica de la crisi ecològica, l'ecoansietat i la necessitat d'entrar en contacte amb el món real. I aquestes serien les raons per les quals l'experiència de Rosa Sensat a l'Escola del Bosc encara és actual. Encara la necessitem.
Encara la necessitem. Però és que Rosa Sensat, l'educació de les nenes era importantíssima, però també de les dones, no, Anna? Perquè va impulsar també un pla d'estudis per les dones treballadores.
Sí, a veure.
Nosaltres,
si ara nosaltres mirem la Rosa Sensat amb els ulls del feminisme actual, ja no dic el feminisme, el postfeminisme actual,
val,
ens semblaria una cosa molt carrinclona i molt conservadora, perquè ella, per exemple, va escriure textos titulats Ensenyar les ciències a la llar. O sigui, ella el que feia era ensenyava les nenes a brodar, ensenyava les nenes potser el punt d'ebullició de l'aigua, i tot això li servia per introduir l'aprenentatge de les ciències naturals, i també de la física, de la química, en general, d'això que anomenem els STEM, però a través de la vida domèstica. Vol dir que encara s'ensenyava a les nenes la vida domèstica com un destí femení. Això nosaltres avui dia ho impugnaria.
Ah.
Avui dia no és així, això. Però a la seva època era una gran ocurrència, per dir-ho així, ensenyar les ciències utilitzant les pràctiques de la vida domèstica, que en certa manera donava una mica més de volada a la qüestió de les activitats de vida domèstica, però no deixaven de seguir existint. Hi ha una fotografia a l'Escola del Bosc molt bonica que es veu a la Rosa Sensat ensenyant a fer punta de coixí a les nenes. I, és clar, la punta de coixí és una cosa complicada.
Totalment.
Es pot ensenyar punta de coixí i a la vegada matemàtiques. I a la vegada geometria. Llavors, ella intentava introduir els continguts més científics,
sí,
a través d'activitats que en aquella època eren com més tradicionals, més de vida quotidiana.
Mira, Anna, hem d'anar avançant ràpid, però és que, clar, tu ara deies, no?, que potser amb aquest postfeminisme a dia d'avui, no?, fent una lectura, i igual sí que no, que es depuraria o impactaria, però, clar, la feina de Rosa Sensat justament es veu depurada pel franquisme en aquella època, no?, en aquell context. De fet, les seves idees van xocar frontalment amb l'ensenyança imposada per la dictadura, que va fer, diguéssim, que aquesta jubilació forçosa, no?, de Rosa Sensat.
Sí, els mestres republicans eren tots depurats pel fet d'haver estat mestre durant la República. Això era igual que pensés.
Que pensessis.
Era la teva orientació, fossis creient, no fossis creient, això era igual. O sigui, el que comptava era mestre republicà, depuració.
Ja com a resum, Anna, està clar que Rosa Sensat va ser una dona molt avançada a la seva època, no?, i pionera, com bé deies tu a l'inici.
Sí. Una dona pionera, una dona que subscrivia la divisa de l'Escola Nova, que l'altre dia va venir el Salvador Domènech a classe d'Història de l'Educació i ens ho recordava, no?, aquesta divisa de pensar, sentir i estimar. Nosaltres pensar ho tenim cada vegada més difícil, sentir també perquè les tecnologies fan barrera a la nostra percepció directa amb el món exterior, i la natura forma part d'això, i estimar també està en qüestió, perquè avui fem altres coses. Intercanviem, probablement, cooperem, però estimar és el gran enigma, no?, de l'educació, com es fa per ensenyar a estimar. I aquesta divisa, pensar, sentir, estimar, de l'Escola Nova, jo crec que la Rosa Sensat la va representar molt bé, i és una divisa que ens hauria de fer pensar de tant en tant.
Mira, i una altra pregunta, si necessitem una nova Sensat que revolucioni el nou panorama, jo crec que la tenim, que és Anna Pagès. Ara l'Anna dirà que no, però...
Què dius, Mercè, mare meva?
Jo crec que totalment. Anna Pagès, de debò que és un goig tenir-te com a col·laboradora aquí.
Mercè, un gust parlar amb tu.
De debò, col·laboradora de Fabricació Pròpia, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies.
Una abraçada ben forta, Anna.
Fins la propera.
Adéu.
Som nòvia d'un llop i es passaven les nits senceres odolant sota la lluna plena.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.